Forza Sports, Catalunya Ràdio, Òscar Fernández.
Comencem aquesta edició del Forza Sports fixant-nos en el Racing Barça, el partit del debut dels Blaugrana a la Lliga. Després dels partits de seleccions, Fran Rijkaard ha pogut entrenar avui amb tots els seus jugadors. Com que ha estat una sessió de recuperació, de fet no han preparat gaire el partit de diumenge a Santander. Un partit sobre el qual, per cert, ja us podem donar una notícia i una incertesa. Comencem per la notícia. Catalunya Ràdio ja us pot avançar que el Sardinero no veurem junts. A l'11 titular, els quatre fantàstics, Ronaldinho, Eto'o, Messi i Henry. Ho ha confirmat un dels ajudants de Rijkaard, Johan Neeskens, en una entrevista que podreu sentir íntegrament aquesta nit al programa Els millors anys de la nostra vida. Aquest és el moment en què Neeskens confirma que de sortida, d'inici, els quatre fantàstics no jugaran al Sardinero.
Hasta ahora no hemos jugado con los cuatro y además siempre tienes que pensar en el balance, en el equilibrio del equipo. Entonces, hasta ahora no hemos jugado ningún partido, entonces yo lo veo muy difícil de que jugamos en el Santander también con los cuatro.
Doncs ja ho heu sentit, avui som dijous, si no hi ha una sorpresa molt, molt gran, no sortiran d'inici els quatre fantàstics a la davantera del Barça. És un dels debats que s'ha tingut durant tot l'estiu i que sembla que més o menys ja Fran Rijkaard havia posat en dubte la possibilitat que tots quatre juguessin junts. La resta de l'entrevista a Johan Neeskens aquesta nit a partir de les 11 a Catalunya Ràdio, els millors anys de la nostra vida. Aquesta és la notícia que us volíem avançar. D'altra banda, us deia que hi havia una incertesa. Guillem Barquín, bona tarda.
Bona tarda.
Cada principi de temporada hi ha alguns temes que es repeteixen, que si fitxatges, que si negociacions, que si presentacions, i que sigui guerra televisiva, i aquest any no podia ser menys. Entre MediaPro i també Audiovisual Esport hi ha una mena de guerra entre els uns i els altres que fa, d'una banda, que perilli el partit de dissabte a la nit, a la Sexta, que estava anunciat al Sevilla-Getafe, però atenció, perquè a hores d'ara també perilla la transmissió pay-per-view, pagament per veure, del Racing Barça. A hores d'ara hauríem de dir que no es transmet diumenge el partit del Barça.
Ho hem confirmat ara mateix. A aquesta hora no es retransmet el partit per pay-per-view.
És un tema molt farragós, difícil d'explicar, a veure si ho fem bé.
Sí, a veure.
Comencem. Hi ha guerra entre els dos operadors televisius.
Hi ha guerra. Sogecable anunciava dimarts que suspenia l'emissió del partit de dissabte en obert perquè MediaPro els hi devia gairebé 60 milions d'euros. Ara MediaPro contraataca dient que no només sí que retransmetran el partit de dissabte, aquest Sevilla-Getafe, sinó que a més tapen els partits de pay-per-view. A veure, MediaPro té els drets de 8 equips de primera divisió. El Sevilla, l'Atlètic de Bilbao, el Saragossa, el Racing, el Múrcia, el València, el Villarreal i el Llevant.
Aquests 8 de moment, perquè per l'any que ve, per exemple, tenen signat el Barça i el Madrid, entre d'altres. Però de moment
en tindran 12.
L'any que ve. Aquest any en tenen 8, un d'ells és el Racing de Santander.
Per tant, podem dir que no emetran cap partit d'aquests equips, entre ells aquest, el Racing Barça de diumenge, que a hores d'ara, ho hem confirmat i ho repetim, no ara transmet.
Insistim molt en això de a hores d'ara, o que corre perill, perquè amb aquestes coses ja se sap que es poden solucionar en qualsevol moment, perquè de fet durant tota la tarda i a hores d'ara hi ha reunions a una banda i a l'altra.
Estan reunits totes bandes, però l'única via per desbloquejar la situació és que Sogecable rectifiqui, perquè MediaPro ha adoptat una postura de força i si Sogecable no comparteix els seus drets, ells tampoc no ho fan.
Podríem dir que MediaPro és qui té la paella pel mànec, qui té les de guanyar en aquesta partida.
Perquè si no els deixen retransmetre dissabte el Sevilla-Getafe, tenen l'opció de fer el Murcia-Saragossa en el mateix horari. Han parlat amb la Lliga ha acceptat passar-lo a dissabte a les 10 i per tant tenen assegurat un partit dissabte i els drets del pay-per-view de diumenge que no pensen cedir.
És a dir, que a hores d'ara perilla la transmissió del Racing Barça d'aquest diumenge i atenció, perquè també perilla la transmissió del partit del Barça de la segona jornada de Lliga d'aquí a 10 dies.
Del Barça Atlètic de Bilbao, al Camp Nou. O també, per exemple, del Villarreal-Real Madrid, que són alguns dels partits que si això continua així tampoc no es veuran.
Doncs si no canvien les coses des d'ara i fins diumenge encara hi ha temps, encara hi ha negociacions, insistim que hi ha reunions durant tota la tarda. A hores d'ara encara estan reunits tant a MediaPro com també a Sogecable, però a hores d'ara la decisió és que no s'emetria per pay-per-view, per pagament per veure aquest partit entre el Racing i el Barça. No podrem veure, doncs, el debut de l'equip de Rijkaard en aquesta temporada. Com us deia, però, aquesta tarda hi ha hagut entrenament a les instal·lacions del Camp Nou, a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Anem cap allà. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Primer entrenament en tots els jugadors després dels partits de seleccions, però també ho dèiem, com que han jugat molts d'ells entre setmana, com que és un entrenament de recuperació, no sé si han preparat gaires coses de cara al Sardinero.
Vaja, han recuperat, no ha servit de gaire per preparar aquest primer partit oficial de la temporada, diumenge al camp del Racing. Veurem si finalment el podrem veure per televisió, la gent que no sigui al camp d'esport del Sardinero, però de fet ha estat la primera sessió la d'aquesta tarda, la primera de les quatre que tindrà Frank Rijkaard per preparar el partit de diumenge. Tots els internacionals que estaven fora aquests dies han arribat a temps, cap no ha fet tard ni tan sols. Samuel Eto'o, que venia des del Japó, ha arribat aquest matí a Barcelona després de jugar l'amistós d'ahir amb la seva selecció. Avui ha estat un entrenament multitudinari, més a tenir en compte el que havíem vist els últims dies.
Poc acostumat, eh?
Sí, avui semblava un equip de debò, 21 jugadors fins i tot.
Semblava no, ho era.
Sí, era un entrenament de debò, els dels dies anteriors també, però vaja, en minoria. Avui, en majoria, feia patxoca. També dos jugadors del filial, Marc Crosas i Jesús Olmo, que encara s'han entrenat aquesta tarda amb el primer equip. Només faltaven, de fet, els jugadors lesionats Gudjonsen, que fins i tot l'hem vist fent recuperació sobre la gespa de la Masia, això sí, a banda dels seus companys, i els altres dos lesionats que encara tenen per temps, el capità Carles Puyol i el brasiler Edmilson. Realment, Rijkaard no ha pogut treballar gens ni mica amb cap mena d'intensitat per preparar aquest partit de diumenge. Fins i tot Rijkaard només ha estat 10 minuts en aquest entrenament, distès totalment, fins i tot hi havia durant tota l'estona dos fills del Francesc Lilian Thuram amb una pilota jugant.
Com que era un entrenament de recuperació, per això es podien permetre aquestes llicències. Qui no estava sobre la gespa era Giuliano Belletti. Ahir a la nit s'anunciava l'acord entre el Barça i el Chelsea pel seu traspàs, però faltava que Belletti passés la revisió mèdica i que signés el seu contracte. Això ja ho ha fet avui, no?, a Londres?
Sí, aquesta tarda, de fet, els dos clubs, primer el Chelsea i després el Barça, han fet oficial el traspàs de Giuliano Belletti. L'acord es va tancar ahir, però estava a expenses que Belletti superés a Londres la revisió mèdica, la revisió l'ha superada, i el Barça ha acabat ingressant per aquesta operació 5 milions i mig d'euros sense variables. En aquesta ocasió, en aquesta operació, no hi ha variables segons els resultats que obtingui el Chelsea. Recupera d'aquesta manera el club blaugrana la inversió que va fer fa 3 temporades amb el fitxatge de Belletti quan el brasiler jugava al Villarreal. Marxa, doncs, l'heroi de París, que en 3 temporades només ha fet un gol amb el Barça. Però quin gol! El que va donar al club blaugrana a la segona Lliga de Campions. Avui, aquesta tarda, ha estat el primer entrenament sense el brasiler. Alguns l'han trobat a faltar, com Leo Messi.
Bueno, es una pena porque es un gran jugador y creo que si es lo mejor para él, contento por él, porque bueno, se merece lo mejor.
Aquest era Leo Messi. Es mereix el millor, deia Leo Messi, eh?
Sí. Demà també sense Belletti, ja no el veurem per aquí habitualment.
Tot i que és possible que passi per Barcelona per acomiadar-se de l'afició, eh?
Sí, això li ha ofert el club. Aquesta és la possibilitat que li ha ofert el club. Ho va fer amb d'altres jugadors que han deixat la disciplina blaugrana. Si no recordo malament, Saviola ha estat l'últim que s'ha acomiadat del club amb una roda de premsa. Se li ha ofert la possibilitat a Giuliano Belletti, però aquesta opció de veure el Parc Barcelona acomiadant-se de l'afició no s'ha confirmada. Per què? Perquè a Anglaterra el ritme de partits és molt alt i hi ha poques dates lliures perquè Belletti pugui desplaçar-se de Londres a Barcelona, i això ho hem de veure una mica segons la disponibilitat del calendari del brasiler i del Chelsea per si veiem acomiadar-se de l'afició a l'heroi de París.
Doncs aquesta és l'actualitat del Barcelona. Com us dèiem, a Santander no veurem d'inici els quatre fantàstics, ho confirma en una entrevista aquesta nit Johan Neskens a Catalunya Ràdio. D'altra banda, a hores d'ara, corre perill la transmissió televisiva del partit entre el Racing i el Barça, i de l'altra, al Camp Nou, avui per primera vegada s'han vist tots els jugadors després dels partits internacionals, i Giuliano Belletti ja és oficialment, ara sí, amb el contracte firmat, nou jugador del Chelsea. Xavier Campos des del Camp Nou, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I nosaltres, ja ho sabeu, diumenge, a banda de debut del Barça, també viurem el debut de la transmissió d'en Puyol aquesta temporada.
No t'havies imaginat mai poder gaudir tant de la Lliga, viure l'emoció de cada gol i no perdre't en cap detall. Aquest any, amb Ono, seràs l'amo de la Lliga. Contracta el combinat de telèfon, televisió i internet i gaudeix dels 20 partits que vulguis per només 30 euros. A més, no paguis el combinat fins al setembre. Entra a Ono. Truca al 1400.
L'important és participar. Guanyar no ho és tot. El que compta són les bones intencions. Res d'això val quan es tracta del Barça. D'entrada, tenim els millors jugadors. Ara només s'ha de guanyar la Lliga.
Torna la transmissió d'en Puyal a Catalunya Ràdio. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, Racing de Santander-Barça. El Barça s'estrena al Sardinero amb un equip nou de trinca.
Aquest diumenge seguiu el Racing Barça amb la transmissió d'en Puyal a partir de les 6
a Catalunya Ràdio. Tenim els jugadors. Tant de bo tinguem equip.
La transmissió d'en Puyal de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'Avisa Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'Avisa Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del vespre. Hi ha notícies que sorprenen i altres que cauen gairebé, diria que per maduració. Avui, per fi, amb un any de retard, això sí, el Madrid ha pogut presentar Arjen Robben, una de les promeses electorals que van ajudar Calderón a guanyar les eleccions ara fa una mica més d'un any. Encara té pendents altres promeses, les de portar Kaká i Cesc, però avui Robben ha estat acompanyat d'un altre reforç de l'argentí Gabriel Heinze.
Tots dos han estat presentats davant 7.000 aficionats i acompanyats en tot moment pel president Ramon Calderón. Robben, que arriba per 5 anys, ha fet les seves primeres declaracions com a jugador del Madrid, ho ha fet en castellà, i ha dit allò tan poc típic de "estic molt content" o "estoy muy contento", "és un honor", "és un somni", etc. A la Madrid, més tard en roda de premsa, ha dit que ser una de les promeses electorals del Madrid és un honor, sobretot perquè per fi hi ha fitxat.
Good question. Well, first of all, of course,
és una bona pregunta. Primer de tot, crec que és un gran honor ser una de les promeses electorals d'un president. I crec que ara tothom està content. Jo, el club, però ha estat difícil. Ha trigat molt a arribar i és clar que en molts moments vaig pensar que me n'aniria al Madrid el dia següent, però no passava. Però al final ja hi soc.
L'holandès, que ha estat molt ben acollit per l'afició del Madrid, també ha remarcat que els prop de 36 milions d'euros que el club ha pagat per ell demostren l'interès per fitxar-lo. Robben diu que està llest per jugar dissabte mateix davant l'Atlètic de Madrid.
Estic preparat per jugar. He tingut algun problema al genoll últimament, però aquesta setmana m'he estat entrenant i he jugat els partits amistosos amb el Chelsea. Estic llest i penso que puc jugar dissabte.
L'extrem holandès també ha remarcat que ara comença de zero i el sobrenom de l'holandès de vidre, en referència a les lesions que es fa sovint, no li fa justícia.
Ja sabeu que va ser ahir quan el Madrid arribava a l'acord per tal de fitxar Robben i també venia de sorpresa, diguem-ne, Gabriel Heinze, un jugador que no havia sonat en cap cas per reforçar el club blanc, però que ahir mateix arribava a l'acord per tal de comprar-lo al Manchester United. Què ha dit Heinze en la seva presentació?
Doncs ha passat una mica en un segon pla, un pla més discret.
També és lògic, d'altra banda.
El jugador de 29 anys, perquè el Madrid ha pagat 12 milions d'euros, ha dit que està molt agraït al club per fixar-se en ell.
Siempre digo lo que siento y hoy siento una alegría enorme gracias al presidente de darme la posibilidad de estar en el Real de Madrid y bueno, solamente quiero decirle que bueno, que uno va a dar todo como lo hice hasta el día de hoy ahora por estos colores, por esta camiseta. Muchísimas gracias y esperemos que este año también podamos dar la alegría.
Que un jugador sabia que havia de fitxar com Robben ho demostra el fet que portava un paper escrit en castellà. Que un li ha agafat més de sorpresa ho demostra Heinze dient que ha fitxat pel Real de Madrid. Però vaja, haurà acabat d'aprendre ben bé el seu nom.
Doncs Heinze també ha remarcat que Schuster el pot fer jugar allà on vulgui, de central o de lateral, per l'esquerra preferiblement, i el tècnic el podria fer debutar, igual que Robben, en el partit que juguen dissabte al Bernabéu en aquest derbi contra l'Atlètic de Madrid.
Doncs a última hora i una mica corre-cuita, el Madrid es reforça i amb jugadors de renom, com per exemple especialment Arjen Robben. I a l'Espanyol, David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Ja anunciàvem ahir que definitivament Riera es queda, i el sentíem assegurant que està molt content, que en cap moment volia haver marxat, que havia refusat l'oferta de l'Àjax, però també avisàvem que això implicava passar per caixa i millorar-li el contracte. Avui mateix ha firmat.
Sí, avui s'ha fet oficial el que ja era una notícia anunciada. Ha rubricat el nou contracte amb la firma oficial juntament amb el director general executiu Pedro Tomás. Riera veu augmentades les condicions econòmiques que tenia firmades i també amplia un any més el contracte. La nova vinculació entre Riera i l'Espanyol s'acaba el 30 de juny del 2011. D'aquesta manera, Riera veu complir el seu desig de tancar la renovació abans del començament de Lliga per la seva tranquil·litat i també la dels companys de vestidor. Unes hores després de firmar la renovació, Albert Riera serà entrevistat aquesta nit al programa Els millors anys de la nostra vida.
En canvi, un jugador que sí que marxa és Sergio Sánchez. Ja sabíem que no entrava en els plans d'Ernesto Valverde, que tenia ofertes de segona però que estava a l'espera que li sortís alguna de primera. Li ha sortit el Racing de Santander, per tant, aquest diumenge podria enfrontar-se al Barça.
Sí, i de fet d'aquí uns minuts el presenten oficialment a Santander. Ja s'ha entrenat amb el seu nou equip, ell ja va marxar tot just ahir la nit cap a Santander i s'ha fet ja oficial aquesta sessió fins a final de temporada. A més, recordem que el Racing té una opció de compra, però que en cas de fer-la efectiva, l'Espanyol podria recuperar-lo amb una opció de recompra. Sergio Sánchez, com dèiem, ja no s'ha entrenat aquest matí amb l'Espanyol, un entrenament on, per cert, tampoc hi era Lola Smiljanić, que hi va jugar amb Sèrbia, tot i que arriba avui a Barcelona. Demà ja serà l'entrenament. Luis García, que va tenir partit amb la selecció espanyola, i Marc Torrejona, que ha estat entrenant-se amb la selecció espanyola sub-21, sí que avui han estat a Sant Adrià.
Uh-huh. Avui a l'Espanyol també hem pogut sentir un d'aquells raonaments que fan una certa gràcia, i és com un mateix tema pot ser valorat de manera positiva o negativa depenent si t'afecta d'una manera o d'una altra. L'any passat vam sentir a molts jugadors de l'Espanyol dient que era un avantatge jugar entre setmana partits de Copa de la UEFA, van arribar fins a la final, i també partits de Copa del Rei, perquè mantenia, d'una banda, ajudava a mantenir el nivell competitiu i també a mantenir la concentració en la competició. Avui, en canvi, com que aquesta temporada no hi haurà UEFA, Sabaleta ha dit tot el contrari, que no jugar entre setmana és perfecte.
Sí, jo crec que si anem un any enrere, a Sabaleta segurament el mateix jugador va fer les declaracions en un altre sentit, totalment al contrari. Doncs bé, podem sentir que efectivament creu que no jugar entre setmana és una bona notícia, perquè així l'equip es pot centrar molt més en la Lliga.
És una linda oportunitat de saber que no tenés partido entre semana, de que te puedes recuperar bien, de que jugás solamente los fines de semana, de poder hacer un buen papel en la liga, de poder aspirar a cosas importantes, de saber de que tenemos plantel como para hacerlo, creer en nosotros mismos y de llegar lo más arriba posible.
Doncs les paraules de Sabaleta, i encara un últim punt referent a l'Espanyol, i té a veure amb la seguretat de la ciutat esportiva, que de moment no és gaire bona, perquè en un parell de setmanes han entrat dues vegades a robar.
Sí, dues vegades, dilluns de la setmana passada, i aquest dilluns, farà tres dies, doncs també van entrar en aquesta ciutat esportiva. La primera vegada...
Potser que s'ho facin mirar.
Sí, s'ho han de fer mirar, i de fet ja han actuat
ja mirat,
des del club.
Vaja.
Sí, la primera vegada es van endur, recordem-ho, un ordinador i dos pulsòmetres. Aquesta setmana no es van endur res, tot i que els Mossos d'Esquadra han informat al club que es tracta de nois d'entre 14 i 15 anys i que en cap cas estem davant de lladres professionals. El club ha decidit reforçar, com dèiem, les mesures de seguretat de Sant Adrià. Des de dissabte ha col·locat un segon vigilant nocturn i, a més, s'ha invertit en la instal·lació de càmeres de vigilància i noves alarmes que estaran connectades als Mossos directament i també al club. Els Mossos també, a més, han reforçat la vigilància nocturna en aquesta zona.
Vaja, que Sant Adrià i els Rodalies s'havia convertit gairebé en un passatemps dels brètols, el fet d'entrar a la ciutat esportiva de l'Espanyol.
Sí, és més una aparatolada que no pas un robatori professional.
Doncs esperem que amb aquestes noves mesures això s'aturi, que no entrin més... a robar a les instal·lacions de l'Espanyol. Fem una pausa i tornem. Hem de parlar de més coses, de tot el tema poliesportiu, i ens espera una connexió amb la selecció espanyola de bàsquet.
Si ja has sentit 100 vegades la cançó de l'estiu i has menjat paella al costat de 3.000 guiris, és normal que estiguis desitjant que s'acabi l'estiu i que comenci ja la Lliga. Per això Imagenio et porta la Lliga, perquè al final de l'estiu comenci de la millor manera i gaudeixis durant tota la temporada dels 4 partits al mes que més t'agradin pel preu d'un. Perquè la millor manera de seguir la Lliga és a Imagenio. I el millor futbol, també. Contracta-ho ara al 1004 i Telefónica Online.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada.
Ens agrada el futbol. Per això nosaltres t'ho donem absolutament tot. La Lliga, la Copa, la Champions. Canal Plus, la casa del futbol, en exclusiva Digital Plus. Abona-t'hi per tan sols 19,95 al mes. Truca al 902-170-902.
Contracta qualsevol combinat o no en una de les nostres botigues i emporta't una pilota firmada pels jugadors de la selecció espanyola de bàsquet. Entra a www.ono.es i troba-hi la botiga Ono més propera. La pilota dels campions t'espera. Ono, patrocinador oficial de la Federació Espanyola de Bàsquet.
Benvingut al paradís de les converses interminables. A continuació, escull el tipus de conversa que desitja. Si escull una conversa...
La mar de llarga.
Premi més. Si escull una conversa...
Per quedar-se ben a gust.
Premi coixinet.
Aquest estiu descobreix el teu paradís amb Movistar. Aconsegueix el teu pack Movistar amb un Motorola W208 des de 39 euros i fins a 100 euros de saldo.
21 establiments al seu servei a Barcelona, Tarragona i Girona. 902-360-000.
Els marcadors a zero. I tot és possible.
Torna la Lliga de Futbol i torna el Tot Gira.
Dissabte de 6 a 11 i diumenge de 4 a 12.
13 hores d'esports cada cap de setmana a Catalunya Ràdio.
Comencem a girar una altra vegada aquest dissabte 25 d'agost.
Falten 10 minuts per arribar a les 9. La selecció espanyola de bàsquet continua preparant la seva participació a l'Eurobàsquet, que començarà d'aquí a 10 dies. Ahir va guanyar Alemanya en la seva 24a victòria consecutiva, una xifra que col·loca els jugadors de Pepo Hernández com a clars favorits al títol. Enmig d'un ambient gairebé diria que d'eufòria, hi ha un tema que amoïna molt els seguidors de la selecció espanyola: saber si Jorge Garbajosa tindrà un permís dels Toronto Raptors per tal de jugar a l'europeu. Tothom pressiona perquè això passi, però hi ha un protagonista passiu en aquest tema, l'home que ocuparia el lloc de Garbajosa. Jordi Trias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu no deus tenir la resposta a la pregunta del milió, no? Si jugaràs o no a l'Eurobàsquet, perquè tothom ens la fem.
Sí, tampoc la tinc, no, la resposta. Ara mateix intento, doncs, aprofitar cada minut aquí i no fer-me aquesta pregunta constantment, no?
Com m'afrontes el dia a dia, els entrenaments, les concentracions, les xerrades tècniques, amb aquesta incertesa de no saber si jugaràs o no jugaràs?
Bé, jo sempre intento agafar el positiu, no?, de cada cosa, i bé, jo crec que ja està aquí, ja és un premi. Un dels objectius que tenia, que era, doncs, debutar amb l'absoluta, ja l'he complert, i bé, doncs, si finalment no pot ser, doncs no pot ser, i no hi ha cap tipus de problema, no?
No deus arribar a desitjar que Garbajosa estigui pitjor, no? Això no.
No, ni molt menys, ni molt menys. He parlat amb ell alguns cops del tema i no hi ha cap tipus de problema, no? Vull dir, ell penso que està fent un gran treball per arribar, i si finalment arriba, doncs m'alegraré molt per ell, no?
Realment, tu què creus que passarà?
Siguin sincer, no ho sé. No en tinc ni idea, la veritat.
Però no has allò somiat a la nit, allò de dir, jugaré, o un dia no, l'últim moment, a última hora, arribarà el permís de Toronto i el Garbajosa podrà jugar?
Sí, exacte, és que molt bé, també tampoc no m'agrada, també m'informo una mica com tots, no?, una mica amb la premsa i tal, perquè tampoc parlem amb el Jorge sobre aquest tema, i jo crec que ara mateix tant hi ha opcions que pugui estar com que no, no? No es pot dir ni que hi hagi més percentatge d'un costat que per l'altre.
Ell com està? Està al 100%? Està bé de la lesió, però li falta agafar ritme? En quin punt el veus en els entrenaments?
Home, ell normalment no entrena del tot amb nosaltres, va, bueno, a vegades fa un 20 o 30% de l'entrenament, i després fa els seus exercicis. Bueno, jo el temps que l'he vist el veig bé, però tampoc no el puc avaluar gaire, perquè tampoc no l'he vist en dinàmica de 5 contra 5 entrenant o jugant, no?
No sé si ets la persona més idònia per fer-li la pregunta, perquè clar, ets part implicada, però un jugador que està entre cotons, lluitant, molt feble per arribar, arriba molt just, amb poca feina d'entrenament, com tu dius, fent 20-30%, és prudent fer-lo jugar un Eurobàsquet al 100%, com passaria amb Garbajosa?
Bé, no ho sé, això també són els metges que ho han de decidir, no? Home, jo crec que és cert que es va fer una lesió important, però havia passat bastant de temps, i ha fet una recuperació, doncs, penso que molt treballada i molt bona. Doncs clar, sense ser metge tampoc no et sabria dir si hi ha molt de risc o no, no? Tot depèn de les proves que li facin.
Des de fora fa la impressió que el grup de jugadors que conformeu aquesta selecció espanyola, que esteu preparant l'Eurobàsquet, sou per sobre de tot amics, un grup de gent que es porta molt bé i que hi ha molt bon rotllo. Sobre aquest tema, feu broma, l'ignoreu, no se'n parla? Quin és el punt de tracte entre tots plegats sobre el Jordi Trias i el Garbajosa? Jugarà, no jugarà? Com està el tema?
Sí, sobre aquest tema, sincerament, parlem de tot, però d'aquest tema que no el toquem mai, no? Sí, anem amb tot, però això no, amb aquest tema no el toquem, no.
Saps fins quan s'esperarà? Quan tindràs una decisió definitiva o no t'ho han comunicat?
No, realment no ho sé.
Ara diuen que fins a 48 hores, 72 hores abans de l'inici de l'Eurobàsquet hi ha temps per inscriure jugadors, i que potser la federació intentaria apurar al màxim fins a aquell termini. És a dir, que encara queda ben bé una setmana d'espera.
Sí, vull dir, ja tampoc...
Ja no ve d'aquí, no?
Exacte, vull dir, tampoc... Bé, sempre semblava que potser s'havia de resoldre més aviat, però no penso cada dia que falta un dia menys per saber-ho, no? Simplement, i com t'he dit, intento disfrutar el moment que estic aquí, i si puc anar a l'europeu, evidentment, estaria molt i molt content, i si no, doncs també estaré content per al Jorge, que realment és un company excel·lent, no?
A banda d'aquest tema, entre vosaltres, l'ambient a la selecció, com esteu preparant, amb quines expectatives es presenta l'Eurobàsquet, des de fora fa molt bona impressió. No sé des de dins com ho esteu vivint, tot plegat.
Sí, una mica igual, no? Aquí l'ambient és exageradament molt maco, no? Perquè se't dona una certa llibertat, però amb la confiança dels tant del cos tècnic com dels jugadors de fer les coses ben fetes, no? Hi ha molta confiança amb l'un amb l'altre i això doncs es nota tant en els partits com a fora, no? No sé com dir-ho, és difícil d'explicar, però és diferent que un equip de la Lliga ACB, no? Allà les normes i tot són diferents i aquí cada un s'agafa una mica, doncs, fa una mica, no dic el que vol, però que tothom és conscient del que pot fer i el que no, i això fa doncs, que al final doncs, les coses surtin bé. No sé si m'he explicat bé, però...
Però hi ha codi intern, no, Jordi? Perquè això ara està molt de moda, això del codi intern. Suposo sí. Que sí que en teniu, no?
Sí, hi ha codi intern, però com que cada persona aquí és professional, doncs no hi ha cap problema, no? I això fa que després la confiança sigui extrema, no? Molt, molt, molt bona.
Noteu la pressió de ser campions del món i, per tant, favorits el títol?
Bueno, jo per ara no, jo crec que sí que és cert que la gent està molt i molt il·lusionada amb nosaltres, sempre estan a tot arreu, arribant a l'hotel, a fora dels pavellons i tot, però jo penso que al contrari, la gent està més il·lusionada que res i a l'hora de jugar, doncs jo per ara no crec que l'equip ho hagi notat.
El llistó està altíssim, això sí.
Sí, és evident que el llistó està alt, però jo penso que és on tothom vol que estigui, no, el llistó, perquè, el ser campió del món és una cosa que és normal que passi.
Escolta'm, entre el lío del Garbajosa, entre l'Eurobàsquet, la selecció espanyola, no sé si del Barça sense Navarro has tingut temps de pensar-hi.
No, sí, també he pensat, sí. Ja. Des d'aquí ja també l'he apretat que...
Perquè heu canviat d'opinió o què?
Jo ara no li parlo, des de que ha fitxat pel Granada no li parlo.
Doncs no has pogut fer molta pressió, perquè no ha canviat d'idea, no ho tenia claríssim.
Sí, des d'aquí, ell està clar que era el seu somni i jo penso que el seu lloc estava a l'NBA perquè aquí al Barça ho havia fet pràcticament tot... Jo crec que necessitava nous objectius, noves ambicions per fer coses i bé, estic molt content per ell, la veritat.
I el Barça sense Navarro, com l'olores?
Bé, jo penso que estem fent un equip molt complet aquest any. Evidentment la seva marxa doncs, és important, però crec que s'ha fitxat molt bé. Ha fitxat un gran base, com és el cas d'en Pepe Sánchez, un jugador molt jove, molt de projecció, com és el cas de Lluís Sova. O sigui que jo crec que aquest any doncs, tornarem a lluitar doncs, pels títols. No?
Doncs esperem que sigui així pel que fa referència al Barça i després, tornant a l'inici de la conversa, que ben aviat sàpiguis que pots jugar a l'europeu, perquè clar, nosaltres també som part implicada i entre Jordi Trias o Jorge Garbajosa preferim el Jordi Trias.
Moltes gràcies, doncs.
Doncs que hi hagi sort, Jordi. Gràcies i bona
gràcies.
Tarda.
Bona tarda. Adéu.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Ens queden 3 minuts per arribar a les 9, per tant, 3 minuts per acabar el programa. La Fórmula 1 escalfa motors per un nou gran premi. Serà el de Turquia, una prova en la qual es viurà un nou capítol de la lluita Alonso-Hamilton. Avui dijous encara no hi ha gaire activitat esportiva al circuit, però l'arribada de tots els pilots s'esperava per saber què deien els dos homes de McLaren. El morbo, però, no ha existit. Anem a Istanbul. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè McLaren ha prohibit als seus pilots, no?, que parlin de les seves relacions.
Exacte, avui campana dels pilots de McLaren al circuit d'Istanbul Park. És habitual, com deies, que els dijous els pilots es deixin veure i contestin les preguntes dels periodistes. Doncs avui, res de res. Ni Alonso ni Hamilton els hem pogut veure al circuit blindats, dèiem, per actes promocionals que han fet a la ciutat turca. No és més, però, que una maniobra de McLaren que aquesta tarda ha programat una reunió entre els dos pilots i els peixos grossos de l'escuderia per enterrar la destral de guerra, com a mínim per fer-ho fins a finals de temporada. Pel que fa a la part esportiva, Fernando Alonso complirà aquest cap de setmana el seu gran premi número 100 des que va debutar a Austràlia amb Minardi l'any 2001. Alonso sí que l'han deixat parlar en un acte promocional on ha analitzat les sensacions que li arriben al fer els 100 grans premis.
Si pudiese ser, pues sería una noticia fantástica y sería un buen recuerdo de mi carrera número 100. Si no consigo ganar, pues intentaré olvidarla lo más rápido posible y será la carrera 100 como la 99 o la 101, no tendrá mucha importancia.
Demà entrenaments lliures, veurem si els dos pilots de McLaren, més enllà d'actes promocionals publicitaris, han pogut recuperar finalment la veu.
Doncs veurem si parlen o no parlen, en tot cas, difícil per McLaren. D'una banda, seure'l tots dos en un hotel i intentar posar-los d'acord, no sé si ho aconseguiran o no, i el que segur que no fan és aturar les especulacions sobre les seves relacions, no deixant-los parlar, perquè això l'únic que fa és encara fer més gran aquest dubte sobre si es porten o no es porten bé. Oriol, des de Turquia, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Montse, un parell de notícies abans d'acabar. D'una banda, Belletti ha fet les seves primeres declaracions com a jugador del Chelsea.
Declaracions breus i tampoc aporten gran cosa. Això sí, ha reconegut que el seu fitxatge pel Chelsea és una gran sorpresa i també ha destacat la rapidesa i l'acord que hi va haver ràpidament entre el Chelsea i el Barça pel seu traspàs.
I en hoquei herba, els europeus masculí i femení arriben a la seva fase final.
La selecció espanyola femenina ha perdut per 3-0 les semifinals davant d'Holanda. Demà passat, per tant, jugarà el partit pel tercer i quart lloc, segurament contra Anglaterra, que està perdent 2-1 contra Alemanya. La masculina jugarà per la seva banda demà a les semifinals contra Alemanya. Si passa a la final, tindrà assegurada la presència als Jocs Olímpics.
Acabem explicant que Tommy Robredo ha quedat eliminat del torneig de New Haven. Ha perdut contra Wawrinka per un doble 6-3. Ho deixem aquí. Recordeu que els esports tornen a Catalunya Ràdio a partir de les 11, els millors anys de la nostra vida. Gràcies, bona nit.